COPE Vinaròs.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el salut a un servidor, mossèn Tomàs Mort, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, i des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, estem disposats a oferir-los doncs molta informació. Una informació que certament avui també hi ha que remarcar en aquesta data tan assenyalada, en aquest cas, com és la data de Sant Jordi. Sant Jordi sempre és una festa important, perquè Sant Jordi ens convida a veure amb certa il·lusió aquesta figura d'aquest sant protector, en aquest cas per a terres catalanes i aragoneses, també valencianes, i certament també ens convida a la lectura, a una lectura que avui, dia del llibre, doncs fa de que, si més no, reclamem aquesta bona pràctica que tothom hauria de tenir, la d'intentar llegir un llibre. Més que un llibre, a poder ser més d'un. Cert és de que la literatura és extensíssima i hauríem de saber agarrar bones obres. Des d'aquí, des d'aquests programes, al llarg d'aquest any, han recomanat i us han presentat diferents obres literàries, que algunes són molt properes. Estic pensant ara amb el comentari o els comentaris que mossèn Arín ens ha presentat en repetides ocasions aquí al nostre programa, i que no deixa de ser una obra important per a la diòcesi i també, en aquest cas, per a meditar la paraula de Déu. També han pogut parlar alguna vegada amb mossèn Alanyà, i qui millor que ell, que ens ha presentat els seus extensos llibres, que no deixen de ser un recull històric de parròquies, de la catedral, de diferents esglésies, patrimoni de la nostra diòcesi. De ben segur que molts en tenim algun a la nostra biblioteca, i ell també el va compartir amb nosaltres en repetides ocasions aquí al nostre programa. I certament que també al llarg d'aquest any hem repassat alguna de les obres miscel·lànies que en algun moment ha sigut el recull d'alguna entitat o d'alguna associació. Des d'aquí, animar-vos a agarrar un llibre, a endinsar-vos dins de la lectura, i per què no, avui també reclamar la lectura d'aquesta paraula de Déu. Si aquests dies han visitat vostès Tortosa, o si aquests dies han vingut per aquí per algun altre motiu, o són de Tortosa, podem dir que la fisonomia del paisatge que hi ha davant de la catedral i de la pròpia catedral està canviant, començant per la plaça, la futura plaça de la catedral de Tortosa, que certament, doncs, pas a pas va fent camí i va construint-se, i molt pront, si de vol, la veurem. Però la sorpresa també ha sigut que hem vist una bastida que va ocupant tot el que és ja pràcticament mitja façana de la catedral de Tortosa. Que millor que parlar en mossèn Víctor, l'econom de la diòcesi, per a que ens explique què s'amaga, o més ben dit, quina finalitat hi ha darrere d'aquella bastida que de moment ens tapa la catedral, la façana, però que si Déu vol alguna sorpresa ens porta. Mossèn Víctor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, mossèn Tomàs, i a tots els oients.
Podem dir que la catedral i el paisatge, més ben dit, de la catedral i del seu davant està canviant, no?
Doncs sí, esperem que canviï més, que canviï bastant més. Bueno, davant de la catedral és l'Ajuntament, que fa anys va adquirir ja totes les cases que hi havia, i les va tombar ja fa uns anys. L'Ajuntament mateix va dissenyar, va fer un concurs i va guanyar l'arquitecte Camps, el concurs aquell, per a fer una plaça. Fa anys l'han començada, sembla que ara ja és l'estrena definitiva, i diuen que cap al setembre estarà acabada, almenys tota la qüestió exterior. Uh-huh. I nosaltres pues, vam fer ja fa temps, el 2019, el projecte de restauració i neteja de la façana de la catedral, que té molts anys. Bueno, de fet, pràcticament des que la van construir, segle XVIII, entre el XVII i XVIII, pues no se li havia fet res. Alguna reparació, alguna conjunció després de la Guerra del Francès, projecte, que havien hi hagut algun projectil de guerra, que havia malmès alguna part de la façana, però la façana pues, ara ja necessitava clamar, pues, la neteja, això és el més visible, però també la restauració, perquè quan la guerra civil pues, també van tirar les campanes des del baix per a trencar-les i van trencar alguna pedra de les de la façana. I això porta pues, que no estigui ben tanxada hermèticament per a l'aigua, amb la qual cosa pues, entren allí i pues, molta aigua, a part dels coloms, de la gran colònia de coloms que hi ha allí, i que porta pues, amb molta brutícia a la façana. I com, bueno, després de fer un concurs que vam iniciar a finals de febrer, era, bueno, la, segons el projecte que havia fet els arquitectes Carles Brull i Andreu Alfonso, amb el restaurador Manel Iglesias, pues, pues, a través d'este projecte, bueno, el senyor Carles Brull i l'Andreu Alfonso són els que han fet la restauració del castell de Miravet, són els que han fet el pla director d'Escaladell, són els que estan fent la restauració de la façana del naixement de la Sagrada Família en Barcelona. El senyor Manel Iglesias, el restaurador, és el que ha fet pues, la restauració de la façana del naixement de la Sagrada Família, de Santa Maria del Mar de Barcelona, és catedràtic a la Universitat de Barcelona i és el que ha fet el projecte de restauració, perquè quan li vam parlar a l'arquitecte Carles Brull i Andreu Alfonso ens han dit que era un treball d'arquitectes, però sobretot és un treball de restauració i d'un restaurador. I aquest va ser el projecte que els vam encomanar i que ens vam fer, que vam presentar el 2019. En el concurs que vam obrir per invitació a finals de febrer, se van presentar 6 empreses. Una, pues, la que ens ha fet la restauració de la església del poble nou del Delta de l'Ebre. Una altra, la que ens porta el manteniment de la catedral i ens ha fet la restauració de l'església d'Alfara de Carles. Una altra, la que ens ha fet la restauració de l'església de Canet lo Roig. Una altra, la que ens ha fet la restauració de la portalada gòtica de l'església d'Ulldecona. Una altra, la que ens ha fet la restauració de la portalada dels apòstols de Morella. Una altra, la que ens havia fet la restauració de la església de Garot i de la església de Traiguera i de la església de Benicarló.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I, bueno, de totes elles qui va guanyar, després de primer una memòria valorativa, bueno, n'hi ha que dir que de les 6 empreses, 2 van renunciar antes de començar a presentar-se, per diferents motius. De les 4 van presentar la memòria perfecta, molt bones memòries, però 2 van superar amb escreix pues, les expectatives, però van fer unes memòries impressionants, i a més en molts mitjans moderns, tècnics, actuals. Això ho va valorar 2 tècnics que ells no sabien qui eren, ho van saber després, un va ser el mateix senyor Manel Iglesias, el restaurador, i l'altre va ser el senyor Arturo Zaragoza, l'arquitecte de València, que és el que ha sigut el carregat de patrimoni de la Generalitat Valenciana i de la part de la província de Castelló, un gran especialista en patrimoni gòtic. I, bueno, ahí van quedar com a finalistes 2 empreses, Firespa i EMR, i al final, per puntuació, va guanyar EMR. És una empresa valenciana que, entre altres coses, pues, ha fet l'església de Sant Nicolau i treballa a tota Espanya, per exemple, a Santiago de Compostela i tal. Vam quedar que el dia 15 ja començaríem perquè ahir està dividit pràcticament en 3 fases, que seran totes seguides. Primer ho havíem dividit en 6 fases perquè nosaltres no ens veiem encara econòmicament de poder-ho fer. Però l'ajuda de la Generalitat, l'ajuda de la Diputació, l'ajuda de l'Ajuntament de Tortosa i sobretot l'ajuda de la 1,5% cultural del Ministeri de Madrid, que ens van aprovar el 60% de lo que, bueno, tot lo que l'obra, és el que havíem demanat, perquè comptem amb les altres ajudes, ens ha animat a fer-ho tot seguit i tot d'una. Això serà una obra d'un any, durarà un any. I vam dir el 15 d'este mes començar ja perquè comencem per la crugia central, o sigui, la porta principal, exacte, central, agarrant les dues columnes de cada costat. Per què? Perquè per a aquesta primera fase, que és la que havíem plantejat, ens han donat unes ajudes que tenen uns terminis i clar, els hem de complir si volem poder-los cobrar, si no, quedarem fora de joc. I per a poder complir, doncs, pues, necessita de començar en seguida. De fet, ells el dia 13 ja està, és aquí la cap d'obra, i el dia 15 es va fer la reunió en el, l'arquitecte, un dels arquitectes, en el restaurador, la representant de l'empresa. Bueno, aquestes coses ja concretes per a ficar com s'ha de fer, quins instruments s'havien d'usar, quines coses s'havien de quins materials s'havien d'emprar, com se seleccionaria, com se farien les proves abans de començar per un altre costat. I ja podien descarregar per a fer seguida en bastida, però a l'estat les obres de la, davant de la catedral, de la plaça, pues no s'ha pogut començar a muntar les bastides, dilluns pues ja se va muntar i a hores d'ara, pues vostè ho haurà vist, pues sí, estem sí. Ja pràcticament, bueno, més amunt de la porta principal i tal, jo crec que ja no estaran lluny de la gran cornisa de la façana. Jo crec que avui arriben un any. Si me diuen que, perquè clar, primer van muntant i després han d'anar assegurant una bastida molt gran. Ells me diuen que esta setmana calculen i acabar. Han tingut que fer també una plataforma dalt, però no per a descarregar coses, sinó fer malbé la pedra, i ara han de fer una rampa al magatzem que tenim nosaltres allí a la vora i poder així posar pues, les coses més delicades o que siguin perillors de l'aigua, que no se'ls banyi, pues tindreu allí.
I crec que aquestes obres descobriran nous colors de la façana, no?
Sí, va ser una de les grans sorpreses, no? Quan vam fer l'anàlisi de les diferents pedres, està la pedra sorrenca, típica d'aire flix, que baixa per allà el riu, la porten per allà, quan la construïssin és una pedra això sorrenca de color marró, pardo. Després està el marbre roig de la punta, està el marbre blanc i està el marbre negre, i tot això estaria a la façana, que és una barrocada autèntica que ens sorprendrà, bueno, el seu colorido, no? A part d'això, m'hi ha projectat que a les pedres se fiquen unes planxes de llautó que té el color dorat matat, claro, bueno, això ja en el temps ja se va esmorteint, no? A més, unes altres de llautó que seran pintades com si foren, bueno, en blanc, com si foren de plata, perquè per a recordar pues, la cinta, no? Que és la patrona de la ciutat. Però les planxes aquestes iran allí, també a les portes, que són de fusta i prou, donar-nos una sensació més de qualitat, no? I per a unir aquestes planxes se ficaran uns claus en forma d'estrella, perquè la titular de la catedral és la Mare de Déu de l'Estrella. I a l'altura de la vista dels vianants, en les tres portes, estarà una tira, una gran cinta de color plata, en la que estarà inscrita la llegenda àurea, el relat que se fa de la baixada de la cinta. Com la Mare de Déu, quan li dona el símbol, la cinta, al mossèn aquella nit, al canonge que anava a resar, pues li diu, pues jo, que el meu gran amor a la ciutat de Tortosa, en prova del vostre gran amor, vos dono aquest símbol. I ho ficarem pues, en el text original, que se conserva en un dels fàbrics de la catedral.
Per tant, vol dir que d'aquí un any veurem una façana i veurem també, esperem, no?, una plaça que donarà un paisatge diferent al que estem acostumats a veure de la catedral de Tortosa.
Certament... Home, jo espero que al setembre ja se veurà una cosa molt diferent, perquè ells diuen que la plaça l'hauran acabat. I nosaltres el projecte és aquesta primera part, aquest primer tram, acabar-lo, que és tota la crugia central, acabar-lo ara també al setembre, final de setembre, pues imagina't, ja tot això ja se veurà, començant a veure els colors, se veuran colors, molts colors, clar. Perquè a la façana central, pues, on està la més gran riquesa de volutes, que l'art de fris aquell que està com si fos una marqueteria espectacular, bueno, pues tot això se veurà.
Mossèn Víctor, segurament parlarem més vegades, no és la darrera, ni molt menys, perquè això només fa que començar, hi haurà més coses i certament...
Home, una cosa curiosa, és que hem trobat allí, enmig del fem dels coloms i de les pedres de rius que tapen allí els cantos dalt, de les cornises, no se veu, de les cornises de marbre de la cinta, s'ha trobat una moneda de Isabel II, de l'any 1847. Claro, seria pues, alguna de les restauracions que se fan en aquell moment. coses curioses.
Bueno, i segur que potser se'n troben més de coses curioses que de ben segur anirem comentant. Mosè Víctor, avui és d'obligada, dos minuts ens queden, però és d'obligada pregunta, perquè és la festivitat de Sant Jordi, que ens pugueu recomanar un llibre. És un poc així un atraco, però més val així, perquè d'aquesta manera segurament que el que us vingui al cap serà aquell que val la pena o que recomana llegir-lo als oients.
Jo, si me permet, ne recomanaria tres. Un, home, per a un cristià sempre és la Bíblia, la paraula de Déu. Val? El segon és un llibre del papa Benedicte, de Joseph Ratzinger, que és Jesús de Nazaret, preciós. Uh-huh. I un tercer, pues, seria Relatos Estelares de la Humanitat, de Momentos Estelares de la Humanitat, de Stephen Zweig, de la editorial aquella, Acantilado.
Doncs prenem nota, els oients, prenem nota, perquè avui és un dia certament de recomanar llibres. Mosè Víctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i esperem continuar, doncs, sabent més notícies d'aquesta façana, d'aquesta catedral i també del seu contorn, que a poc a poc va agafant una forma diferent. Moltíssimes gràcies, Mosè Víctor, i fins la propera, si Déu plau.
Si Déu vol, adéu, bona tarda.
I avui ho amb vostès, que avui és aquesta diada de Sant Jordi, una diada de Sant Jordi que també no han volgut deixar perdre en recomanar llibres, certament, no?, ara amb Mosè Víctor, i també, lògic, doncs, veure com va canviant el panorama del voltant de la catedral. Un panorama que certament no ha de deixar, ni ens hauria de deixar indiferents a ningú dels que anem veient a poc a poc, doncs, bé, aquesta façana de la catedral que a poc a poc va prenent una forma totalment diferent. Sorpreses noves ne portarà, i tantes que em portarà, com ha portat aquest maravedí, aquesta moneda que s'ha descobert pràcticament a l'ornacina de tot de la catedral, i com de ben segur també portarà els nous colors que no veiem, que no apareixem, però que allí estan i que de ben segur seran una sorpresa més que agradable d'aquesta obra barroca que a vegades no podíem contemplar. I la novetat també dintre d'aquesta, no hem comentat amb Mossèn Víctor, però dintre d'aquesta fase també està poder posar ja aquesta imatge de la Santa Cinta en aquesta ornacina. Ja sabem vostès que a motiu del seu aniversari la confraria de la Santa Cinta va tirar endavant amb aquesta nova imatge per a la façana, però que encara no s'ha pogut posar perquè està encara al presbiteri. Si Déu vol, doncs aquesta imatge es posarà pràcticament en aquesta fase. Una fase que durarà al voltant d'un any i que esperem de que ens aporte grans novetats, grans sorpreses i una forma de veure la catedral de Tortosa d'una forma totalment diferent. I amb aquesta informació posem el punt i final. Si Déu plau, la setmana que ve, amb tots vostès, tornarem a ser-hi. Molt bona tarda i els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
El quart diumenge de Pasqua, en el que escoltem les paraules del Senyor presentant-se com a bon pastor, celebrem la Jornada Mundial d'Oració per les Vocacions Sacerdotals i Religioses. Tots els cristians compartim una mateixa vocació, ja que pel baptisme estem cridats a la santedat. Cada batejat ha de plantejar-se en presència de Déu quin és el camí pel qual és cridat per assolir aquesta meta. En aquest procés de discerniment, els moments en què cada jove decideix l'orientació fonamental que vol donar a la seva vida tenen una gran importància. Un jove cristià que fonamenta la seva vida cristiana en la gràcia que va rebre en els sagraments del baptisme i de la confirmació, i que es renova cada vegada que s'acosta a la penitència i l'Eucaristia, ha de plantejar-se la vocació no sols com la realització d'un desig o un objectiu, sinó com el camí per a realitzar el projecte que Déu ha pensat per a ell. El Papa Francesc, en el seu missatge per aquesta jornada, contemplant la figura de Sant Josep, que aquest any vol ressaltar, ens recorda les tres actituds que caracteritzen la vivència cristiana de qualsevol vocació, inclosa la del matrimoni. L'objectiu més important d'un cristià no pot ser la realització dels seus desitjos. L'egoisme empetiteix a les persones. Sant Josep es va deixar portar pels somnis a través dels quals Déu li anava revelant una missió que implicava el lliurament de la vida, desestabilitzant els projectes que s'havia fet i conduint-lo per un camí de sacrifici i de renúncia. Però el va enriquir amb dos majors. Va ser pare del Messies. Va tindre l'honor de salvar la vida de Jesús i de donar-li una llar. Un jove ha de tindre somnis, és a dir, ideals nobles que el porten a descobrir que la vida només es posseeix veritablement si s'entrega plenament. La resposta a la crida de Déu no pot quedar-se únicament en el sacrifici. Naix del do d'un mateix, que és la maduració i el sentit de tota renúncia, i per això porta al servei generós i desinteressat. Quan l'amor s'allibera de tot afany possessiu i es posa al servei dels altres, és més fecund. Això és aplicable a tota vocació: matrimonial, tota forma de consagració i sacerdotal. Una manera d'entendre la vocació que es quede únicament en la lògica del sacrifici porta a que acabe manifestant infelicitat i frustració en lloc de ser signe de bellesa i d'alegria. L'autenticitat de la resposta a la crida de Déu es manifesta en la fidelitat. La veritat de la vida no es descobreix en els moments extraordinaris, sinó en la contínua i permanent adhesió a les grans opcions que s'han pres en un moment donat i en l'acceptació de les conseqüències que es deriven d'elles. La fidelitat no es deixa portar per la precipitació, sinó que cultiva la paciència, s'alimenta en la paraula de Déu i exigeix una gran humilitat. Demanem al Senyor en aquest diumenge que els joves cristians estiguen oberts a la voluntat de Déu i es deixen guiar pel somni de ser servidors de tots i que no tinguin por d'entregar-se totalment al Senyor. Amb la meua benedicció, fins la setmana que ve.
Aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.